Ràdio Estel. Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, què tal? Com estan? Gràcies per acompanyar-nos una setmana més a la taula de l'Evangeli. Avui fem el programa des dels estudis de Ràdio Estel a Barcelona. Escoltarem i comentarem les lectures de la missa d'aquest diumenge, que és el 27 de durant l'any. Són els nostres tertulians, Ramon Avalls, mossèn Josep Vidal i mossèn Joni Trillos. Tot seguit els hi presentarem. Ramon Avalls és doctora en Filosofia i Lletres i en Teologia i professora de la Universitat de Barcelona. Hola, benvinguda.
Hola, en Déu vos guard. Moltes gràcies per l'atenció de convidar-me de nou.
Encantats de que siguin aquí, perquè sense vostès no seria possible el programa. Per tant, agraïts nosaltres, de debò. Mossèn Josep Vidal és diaca de l'Arquebisbat de Barcelona. Exerceix el ministeri a la parròquia de Sant Pacià de Barcelona i col·labora a la Delegació de Pastoral Familiar. Hola, què tal?
Molt bé, vosaltres. Bon diumenge i de nou estar aquí amb vosaltres.
Gràcies per ser aquí també, de debò. I finalment s'acompanya mossèn Joni Trillos, que és prevere de la diòcesi de Valledupar, de Colòmbia, i membre del Seminari del Poble de Déu. Hola, què tal?
Bon dia, Maria.
Content de tenir-lo aquí i gràcies per ser aquí, encara que de Valledupar no ha vingut expressament per estar aquí en el programa, eh, que sí?
No, han coincidit que sí, és...
Molt bé, doncs recordem als nostres amics i amigues de la taula de l'Evangeli que la direcció del programa va a càrrec de Melcior Querol, la producció de l'Àlex Alsina, el control tècnic, avui a les bones mans d'en Jordi Carretero, els parla Maria Marín presentant i conduint la taula de l'Evangeli. De seguida ens hi posem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge 27 de durant l'any és del llibre del Gènesi i del capítol segon.
El Senyor Déu digué: no seria bo que l'home estigués sol. Li faré que l'ajudi i l'acompanyi. El Senyor Déu modelà en terra totes les bèsties salvatges i tots els ocells i els presentà a l'home a veure quin nom els donaria. El nom que l'home donava a cada un dels animals era el seu nom. L'home donà el nom a cadascun dels animals domèstics i salvatges i a cadascun dels ocells, però no en trobà cap capaç d'ajudar-lo i fer-li companyia. Llavors el Senyor Déu va fer caure l'home en un sol profund. Quan quedà adormit, li prengué una de les costelles i omplí en carn el buit que havia deixat. Després, de la costella que havia pres, el Senyor Déu va fer-ne la dona i la presentà a l'home. L'home digué: aquesta sí que és os dels meus ossos i carn de la meva carn. El seu nom serà l'esposa, perquè ha estat presa de l'espòs. Per això l'home deixa el pare i la mare per unir-se a la seva esposa, i des d'aquell moment ells dos formen una sola família.
Uns versets que ens narren la vocació a la que és cridat l'home. L'home col·labora amb Déu en imposar nom a tots els animals, però a la natura l'únic ésser realment complementari és la dona. I la dona ens és presentada de la mateixa manera, o de la mateixa matèria, en aquest cas, que l'home, treta del seu costat. Bé, podríem actualitzar aquesta lectura, que els hi sembla?
Jo crec que aquesta lectura, una de les parts importants que dona la força, és quan diu que l'home no estigui sol. Jo crec que això és una part important que diu l'home, però una mica ve a expressar aquesta unió perfecta en la qual tant l'home i la dona són cridats. Per tant, home i dona som iguals. No hi ha cap diferència ni amb l'un ni amb l'altre. Som a imatges de Déu. I crec que això és important, perquè és tot aquest camí de la creació en què hem parlat d'aquesta família, no? Que aquest home i la dona formen una família per sempre. És la unió que jo crec que Déu en aquell moment crea el matrimoni.
Però una família, i aleshores un home i una dona que no estiguin casats, com ho actualitzem això avui dia? Perquè, clar, també estan els plans de Déu. Com ho veuria vostè, o potser Ramona, o Sant Joni, què?
Jo segueixo la mateixa línia, que deia que el significat per mi d'aquest text és clar. L'ésser humà ha estat creat per la relació. O sigui, li cal alteritat, és a dir, l'altra persona a qui confrontar-se. Així l'home descobreix la dona, i la dona descobreix l'home, dos éssers humans creats per Déu amb la mateixa dignitat i grandesa.
Totalment d'acord.
És interessant també, per exemple, tenir en compte una cosa, no? La traducció que hem escoltat ara és una traducció litúrgica que termina dient que és una sola família, però la traducció bíblica, literal, en dir que es diu una sola carn, no? En aquest sentit. Doncs jo crec que, o sigui, és veritat, jo també comparteixo, no?, el que vosaltres dieu, perquè l'home sense la dona estaria sol. És veritat, o sigui, necessita, no?, d'aquesta dona. Ara, sigui, no necessàriament que sigui la seva esposa, evidentment, no? O sigui, necessita la dona com és, com el seu ésser, no?, en quant femení, perquè és la part femenina i la part masculina. Penso que és així.
Jo encara diria més, diguéssim, que l'ésser humà està... Déu el va crear per la relació. I crec que això és important, aquesta relació. Que, clar, aquí podríem veure que també hi ha altres famílies, potser religioses, el que sigui, que són d'homes i de dones. L'home està creat per relacionar-se. I això crec que és molt important. I que també ens posa en una plataforma de descobrir tant l'home a la dona com la dona descobrir a l'home. I si ens descobrim, crearem un projecte. Jo crec que l'important és el projecte que hem de crear els humans, perquè Déu ens fa creadors. I si som creadors, hem de tindre un projecte i desenvolupar-lo.
Estic totalment d'acord, perquè el projecte de Déu sobre la humanitat i sobre la realitat de la creació que descriu el capítol 2 del llibre del Gènesis és un pla, per mi, desbordant d'harmonia i de llum, seguint en aquesta línia, no? Per tant, doncs, aquesta dignitat i grandesa de l'home i la dona, per mi és un tema molt treballat. I diria una cosa, un dels professors que per mi ha treballat més aquesta dignitat de l'home i la dona, aquí a la Facultat de Teologia, i que traspassà la casa del pare el dia 11 de setembre, fou el doctor Ramon Pou i Rius, professor de Teologia, sí, canonge del Bisbat de Vic. Fou un home que se'n va treballar moltíssim, això. I la ciutat de Vic, a través de la premsa i tot, se n'ha fet molt ressò. Això ho voldria remarcar.
Jo voldria terminar dient només que en aquesta relació que és molt important de l'home i de la dona, o sigui, hem de també pensar que aquí podem trobar el que Déu és en si mateix. Què és Déu? És unitat. Sí? És unitat. Per tant, l'home i la dona reflecteixen l'unitat que és Déu mateix.
Jo voldria afegir que després, amb l'Evangeli, veurem com Crist reafirma aquesta situació del matrimoni, de formar un sol ésser indissoluble. Jo crec que Crist menciona això i crec que avui dia hem de tenir molt en compte aquest punt de la unió de l'home i la dona amb la creació. Perquè després tot divorci i separacions, jo crec que, diguéssim, teològicament ens hem de reafirmar en aquest text.
Per tant, totes aquestes reivindicacions que diuen que fora de lloc, alguns comenta fora de lloc, que algunes dones estan imposant, lògicament el pla de Déu, això s'ha de matisar molt, s'ha de saber lligar aquesta relació amb l'home. Com ho veuen vostès, això? Com ho actualitzaria vostè, mossèn Josep?
Com diguéssim, clar, és que a mi que volgués separar aquesta realitat, a vegades jo crec que estem trencant situacions teològiques i anem molt més a situacions pastorals, que crec que és diferent. I llavors, a vegades, confonem una cosa amb l'altra. I crec que això és una realitat que hem de meditar,
sí, sí.
I posar-hi la llum tots, no?
Doncs els proposo de continuar endavant ja amb la segona lectura, va bé? Sí? Doncs aquesta segona lectura és de la carta als cristians hebreus i del capítol segon.
Germans, Jesús ha baixat, va ser posat un moment per sota dels àngels, però ara, després de la passió i la mort, el veiem coronat de glòria i de prestigi, perquè Déu, que ens estima, va voler que morís per tots. Déu, que ho ha creat tot i ho ha destinat tot a ell mateix, volia portar molts fills a la glòria i convenia que aquell qui els havia de guiar a la salvació fos consagrat pels sofriments. Tant el qui santifica com els qui són santificats tenen un mateix pare i per això no s'avergonyeix d'anomenar-los germans.
Encetem avui la lectura de la carta als Hebreus, que continuarem durant els propers 6 diumenges. L'autor d'aquesta carta s'adreça a cristians d'origen jueu o coneixedors del judaïsme que viuen en territori pagà i que estan convertits de fa un temps, per dir-ho així, no? I ara han perdut l'entusiasme inicial de la fe i del seguiment de Jesucrist. Els versets que hem llegit ens diuen que l'objectiu de Déu era portar molts fills a la glòria i no i no treure aquest tema, o sigui, no desenfocar-ho, de que aquest portar aquests fills a la glòria es realitza a través, per mitjà de Jesucrist, el nostre Salvador. A partir d'ara, doncs, tenen vostès la paraula. Ramona, o...
Jo penso que Jesús, sí, seguint el text, Jesús va passar per la mort, es va endinsar en el més profund de l'angoixa i del sofriment humà. Es va fer en tot el nostre company de camí, el nostre germà gran.
Aquest text és la conclusió també d'un himne, un himne amb qui comença aquesta carta, precisament, no? I en aquest himne el que es posa de manifest és la grandesa de Crist, Crist com el fill de Déu. Jo crec que és una perícopa on l'autor vol apropar també aquest fill de Déu a tots els homes i a totes les dones d'avui, precisament, no? Per què? Per posar-lo a la nostra alçada, sí? Diu, va ser posat un moment per sota dels àngels, diu el text, no? Doncs és una cosa interessant aquesta.
Jo posaria encara, diguéssim, que aquest text desconcerta, perquè no és una carta adreçada als Hebreus, sinó que és un final d'una carta d'un autor, i que es trobem davant d'aquesta homilia que l'autor envia a una comunitat cristiana, que potser està passant per uns moments difícils, perquè millor està passant aquests moments difícils d'afebliment de la seva fe, de poca comprensió entre ells, de diferents pràctiques cristianes que hi havia. Jo crec que aquí hi ha una nova lectura, jo diria esta litúrgica de la persona i de l'obra redentora del Crist, que ens fa referència a la litúrgia que se celebra al temple de Jerusalem el dia de l'expiació. Però a mi aquest text em crida molt l'atenció la paraula consagrat. És la paraula clau, podien, per mi, en aquest escrit. Perquè és l'acompliment en Jesús del projecte diví de la seva salvació per la humanitat. I aquí dona un cop, diguéssim, aquesta salvació que Jesús ens fa a tots nosaltres.
Però, digui.
Jo que seguint en aquesta línia, jo penso que aquest fragment que avui llegim, doncs hi trobem indicat el camí a seguir. Compartir la vida dels homes i dones per poder ajudar a desvetllar en ells l'esperança. Aquest és un punt referent a l'esperança i desvetllar, és un punt de reflexió que nosaltres sempre treballem a la Universitat de Sevilla, amb els companys d'allà, sobretot de la Facultat de Ciències de l'Educació, quan s'acosta la Setmana Santa. És un tema que a ells els agrada i que, a més, és molt viu, relacionant-se, ja que és un lloc en el qual es viu molt intensament, sobretot la Setmana Santa, preparant les processons, preparant tot. D'aquí, doncs, em recorda moltíssim això. Joni, què et sembla?
Jo crec que és a dir, bueno, aquest és un tema, aquest de l'esperança, que evidentment és actual, no? És per a nosaltres, és per a tots, no? I penso que és una ajuda també, no? Sobretot en els moments, sobretot jo penso que la realitat que vivim avui, no? Precisament és important. Jo afegiria, a més d'això, que hem de recordar que Jesús, o sigui, és sacerdot, diu la carta, no? Però és que a més, Jesús és el nostre germà sí? És el nostre germà. És a dir, que comparteix precisament amb nosaltres una vida humana. Jesús s'ha fet home, sí? S'ha fet home per també doncs, donar-nos a nosaltres participació d'una realitat que és divina, no? Jo penso que també està aquesta idea aquí darrere de l'autor, no?, d'aquesta carta, no? Jesús s'ha fet home precisament per poder intercedir, en aquest sentit, la relació del sacerdot per a tots els homes. Calia, precisament abans de tot, que Jesús fos veritablement home, en aquest sentit.
I amb això que dieu de l'esperança, jo crec que els cristians, en aquests moments d'aquesta crisi tan grossa, i que hi hagués molts moments, hem de tombar la truita i parlar de l'esperança, i no parlar més de crisi, perquè amb la crisi no solucionem res. L'esperança vol dir caminar endavant, veure un horitzó nou. I potser, vivint aquesta esperança, ens hem de convertir. I convertir vol dir un canvi radical a les nostres vides, però si fem a les nostres vides farem un canvi radical a la nostra societat, en aquesta societat que està en aquests moments mancada d'una esperança de valors.
Totalment d'acord.
I com ho ofereix el cristià? Aquesta llum nova, per dir. Perquè vivim enmig del món, nosaltres ens relacionem amb el treball, amb la família, amb els amics, en els ambients lúdics, en els ambients polítics, socials, etc. Estem en contacte contínuament, ho sabem, amb gent que no és creient. Com es viu aquesta esperança enmig d'aquesta gent?
Però com, quan vivim aquesta esperança amb joia, i que nosaltres ens ho creiem i la vivim, aquella gent que no és creient es fan preguntes, i també continuen. Però, clar, viure aquesta actitud d'esperança vol dir viure en positiu. I moltes vegades als cristians ens agrada viure en negatiu, perquè si parlem en negatiu, és a dir, no ho feu bé, això no sé què, no sé quantos, no? No sou dels nostres, no, no. Hem de trencar aquesta closca i viure en aquesta actitud nova de l'esperança creguent-ho de veritat i canviant jo primer.
Sentit positiu.
Total.
És que l'esperança jo crec que no la podem deslligar d'altres dues paraules que són importants, eh? Que és la caritat, la relació nosaltres, no? Com ens relacionem, perquè aquest és un atractiu, precisament, o sigui, avui que parlem de nova evangelització, sí? Aquest atractiu de la nova evangelització es fa precisament de la manera com ens relacionem nosaltres els cristians. La caritat i després la fe. O sigui, la fe com a experiència de veritat, no? O sigui, que fas de donació, una experiència que comporta un risc també, no? Doncs, sense això, jo penso que l'esperança, doncs, no...
Clar. Bé, els proposo que continuem endavant.
Endavant.
O sigui, cal parlar algun afegiment sobre això, doncs som a temps. Escoltem l'Evangeli, que és de Sant Marc i del capítol 10.
En aquell temps, els fariseus anaren a trobar Jesús per provar-lo i li preguntaren si el marit es pot divorciar de la seva dona. Ell els preguntà, què us va ordenar Moisès? Li respongueren, Moisès permet de donar a l'esposa un document de divorci i separar-se. Jesús els digué, Moisès va escriure aquesta prescripció perquè sou tan durs de cors, però al principi Déu creà l'home i la dona. Per això l'home deixa el pare i la mare i els dos formen una sola família. Per tant, ja no són dos, sinó una sola família. Allò que Déu ha unit, l'home no ho pot separar. Un cop a casa els deixebles tornaren a preguntar-lo sobre això mateix. Jesús els diu, aquell qui es divorcia de la seva dona i es casa amb un altre comet adulteri contra la primera. I si la dona es divorcia del seu marit i es casa amb altre, comet adulteri.
A través d'aquestes paraules de Jesús ens arriba una forta interpel·lació per als celibataris i els casats a revisar i confrontar la nostra vida de cada dia amb el projecte de vocació, el qual, com sabem, Déu ens crida des de sempre. Doncs tenim la possibilitat, si els sembla, com tertulians, d'actualitzar doncs, aquestes paraules. L'Evangeli, la paraula de Déu és sempre actual. I què creuen que té com a missatge per a nosaltres aquesta lectura? Qui vol començar? Ramona?
El fragment de l'Evangeli que acabem de llegir es presta a diverses consideracions. Enfront de diverses actituds, don Jesús proclama el goig de viure en plenitud, com homes i dones. Hi ha una admirable atracció organitzada i volguda per Déu mateix. És un vincle d'amor, és de la vida humana. I la unió és un lligam profund. Vostè està d'acord?
Sí.
Mossèn
sí.
Josep l'interpel·la
sí, sí.
la
Ramona. Sí. Sí, jo crec que aquí Jesús ens parla molt clarament del matrimoni, no? Però jo diria que ho fa, jo diria, rebel·lant-se contra les costums del seu país. Perquè en aquell moment, quan diu això, és que la dona era esclava totalment de l'home. L'home podia fer el que volia, la dona no. Jesús diu, això s'ha acabat. Els dos sou iguals, no? I reafirma, com he dit al principi, en la primera lectura del Gènesis, no? Jesús torna als orígens i el recorda la història de la creació. Jo crec que és molt bonic, això, perquè hem escoltat en la primera lectura i ressalta que Déu va fer tant a l'home com a la dona a la seva imatge. I per això els dos són iguals i tenen els mateixos drets i oportunitats. I, per tant, avui en dia és veure molt clarament aquesta vocació al matrimoni que Déu crida. És una vocació, no és. Jo diria que és un dels sagraments més importants, diguéssim, dintre de l'opció. Perquè dintre del matrimoni es crea aquesta família que després porta totes les més realitat d'aquesta església, podríem dir-ne, domèstica. Per tant, el matrimoni és una responsabilitat. És una responsabilitat per tota la vida, no és per una estada. Hi ha un projecte, i aquest projecte és el que l'hem de travar molt bé, parlar-ne. Jo crec que les parelles joves i no les joves tenen que viure molt realment la seva vida, no? I fer aquest projecte, què vol dir un projecte, no? No d'un projecte de 2 anys, no? Per sempre. I sí, aquest sí. projecte per sempre vol dir aquest sí al Senyor i que els dos som iguals.
Mossèn Joni?
Jo crec també que és molt important tenir en compte per què hem sigut creats per Déu, no? O sigui, que ens poguessin demanar això, o sigui, per què? La nostra creació, quina finalitat té, no? I jo crec que la resposta que podem trobar com una conclusió és la següent, la felicitat, no? Llavors, és aquest el motiu per a ser feliços, és a dir, o sigui, l'home i la dona han de ser feliços. Jo crec que mossèn Josep deia això, no? O sigui, la dona, o sigui, per l'ambient històric, cultural del seu moment, doncs, no tenia aquesta mateixa dignitat, no es reconeixia precisament el seu paper com a dona, no? I Jesús vol seguir, o sigui, que sigui una realitat, no? És el que Jesús, precisament, no? Doncs la radicalitat de Jesús, si volem dir-ho d'alguna manera, és per a defendre a la dona que no tenia possibilitat del repudi ni de separar-se o de divorciar-se, perquè això era una cosa que no es podia concebre, no? Jesús fa una interpretació profètica de l'amor matrimonial que té com a punt de partença la creació que tots hem fet, precisament en aquest sentit, que hem sigut creats per aquesta felicitat, per aquest amor.
Sí, sí, totalment. Que l'amor vol dir aquesta plenitud total, no? I la dona jo crec que té la mateixa plenitud que l'home. I Jesús és el que denuncia, reafirma i diu, i els dos heu de caminar junts i formar aquesta família, l'uniu-vos a vosaltres dos. Una família en la qual us comprometeu no solament a vosaltres dos, sinó que us comprometeu també a la societat. Cosa que això, moltes vegades, queda amb interrogant o en parèntesis. Perquè quan parles de les parelles que es comprometen eclesialment, socialment, en el medi, fan unes cares que diu, què està dient? Què esteu dient, no? En el matrimoni porta un compromís total.
Però això l'Església, les parròquies, se sap transmetre veritablement el compromís que significa un matrimoni cristià a les parelles que venen a casar-se, o es dona el sacrament i mira, no. ja tornaran per la nul·litat, potser, no? No, en molts casos. Se sap donar, perquè a vegades sembla com que això no queda molt clar.
Jo diria que almenys a Barcelona això s'està donant i cada vegada llegim més i, per exemple, i ara volem fer una crida, per exemple, a les parelles joves, els que comencen un camí, a fer un camí amb ells, no de 3 mesos, sinó jo sóc dels que defenso que com a mínim té que haver procés de 6 mesos de parlar del sacrament del matrimoni i de parlar de la parella, no?
Però aquestes persones són cristianes, participen de la comunitat cristiana? O venen... Mira, ens volem casar a Santa Maria del Mar, per exemple.
Però a vegades venen així, que volen casar, però dir, a les parròquies hem de fer aquesta comunitat d'acollida en aquestes parelles.
Jo voldria dir una cosa, si m'ho permeteu. Els que tenim la immensa joia de passar els millors anys de la vida a l'interior d'una família, així com ens parla ell, doncs sabem que no hi ha paraules per agrair a Déu aquesta realitat. Quina felicitat, no?, la dels pares que són fidels al Senyor i segueixen els seus camins. S'estimen, estan atents l'un a l'altre i són mútuament feliços. Oberts a la vida perquè participen de l'obra creadora de Déu, com deia en Johnny. I tenen l'esperit obert als éssers altres i ensenyen també als seus fills. Jo penso que és una joia. I jo realment avui puc dir que tinc la joia de viure amb una família així. I he de donar moltes gràcies a Déu pels anys que tinc i per la joia de poder continuar en aquesta trajectòria.
I això que dius de la joia dels fills, jo fa pocs dies va casar un dels meus fills, i com l'altre, tots aquests valors de la família ho va dir la meva filla, amb ell, que tot això havien descobert de nosaltres dos, a casa, d'aquesta església domèstica. I això crec que és l'important. Aquesta família que sigui el nucli de la primera cèl·lula de l'església. I això es fa visquent el matrimoni i la família. I això es comunica amb la vida.
Jo ho he descobert als meus pares, dels meus germans grans, d'aquests nens, que són els besnets dels meus pares.
A mi em sembla que, és a dir, concretament aquest evangeli, no?, en aquest diumenge, és també com per a reconèixer, no?, això que diu la Ramona, no?, com és possible aquesta fidelitat, com és possible portar anys, no?, en vivint junts, no?, en aquest sentit, no?, perquè evidentment, o sigui, jo també vinc d'una família, no?, que els meus pares van casar ja fa, és a dir, 30 i tants anys, no?, que estan de casats, no?, però és possible, sobretot per les parelles joves, no? Perquè és que és veritat, o sigui, nosaltres ens trobem a la realitat que a vegades pensen que els matrimonis són com desechables, no? O sigui, que ara sí...
S'ha de tirar.
I després sí, doncs jo crec que no, o sigui, Jesús ens està demanant, no?, que hi hagi precisament aquesta fidelitat, no?, que és molt important.
Jo diria que hi ha un secret, que cada dia la parella s'ha de dir sí, cada dia s'ha de casar de nou, i això és important. Perquè cada dia renoves aquell compromís, no d'un dia que el vas fer i has acabat.
Bé, doncs amb aquestes paraules que ens acaba de dir mossèn Josep Vidal, podríem, si els sembla, contertulians, Ramona i mossèn Joni, podríem donar per acabat el programa, perquè ja hem exhaurit el nostre temps en què hem comentat aquestes lectures del diumenge, de la missa del diumenge 27 de durant l'any. Per tant, dos molt agraïts per la participació en el programa. Gràcies, Ramona Valls.
Gràcies, gràcies a vosaltres.
Gràcies, mossèn Josep
Adeu,
Vidal. Gràcies, mossèn Joni Trillos.
Igualment.
I també, amics i amigues, gràcies per sintonitzar-nos una setmana més aquí en la cadena Estel. Els recordem que ens plau de rebre els seus missatges de correu electrònic en els quals doncs, ens ofereixen els seus suggeriments, les seves opinions, els seus comentaris al voltant de la taula de l'Evangeli. Sisplau, continuïn fent-ho, si ho desitgen. La nostra adreça de correu electrònic és taulaevangeli@radioprincipat.com i també sàpiguen que ens trobaran al Facebook. Els esperem la setmana vinent aquí en la sintonia de la cadena Estel, Ràdio Estel, Ràdio Principat. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.